Doncs a uns segons ja per sobre de la 1:06, segueixes amb la sintonia de la cadena COPE, ara obrint la Nacional 240. Jo sóc el Ricard Álvarez i et parlo des de COPE Lleida, però també ens falta la...
La Mònica Carrasco des de COPE Tarragona. Què tal, Ricard?
Així és, bon dia.
Bon dia, com ho portes, això?
Bueno, setmana ja de recta final, decisiva,
sí,
pel que fa a les eleccions,
sí,
política.
Senyor. Darrera setmana de campanya electoral, cosa que crec que fins i tot els polítics i les polítiques agrairan, que baixi una mica la intensitat. Però bé, és una setmana molt important, perquè segons els experts, en pocs dies poden canviar moltes coses, no?
Sí.
Avui és el darrer dia, si no vaig malament, que es poden publicar enquestes. Per tant, està tot per fer, que diuen, encara.
Sí.
Diumenge, cita importantíssima, perquè a més, no sé tu, Ricard, però jo tinc la sensació que s'està parlant molt de les eleccions municipals, com ha de ser, i no tant de les europees, que són molt importants i també hem de votar diumenge.
Sí. A més, a Catalunya no, afortunadament, però d'altres comunitats també hi ha autonòmiques. Vull dir que hi ha les europees, les municipals, que potser són les que ens toquen, perquè evidentment fan referència a l'Ajuntament, que és amb qui tenim més relació, però les europees, tenint en compte que vivim en aquest món en què es va apostar per l'Europa i tot plegat, doncs jo crec que estan passant, almenys mira, ara et parlo des del punt de vista de Lleida, crec que estan passant molt, molt desapercebudes les europees.
Sí, jo no sé, li preguntarem al nostre convidat d'avui, mira, parlarem avui amb l'Ernesto Pascual, ell és professor d'Estudis de Ciència Política de la UOC, de la Universitat Oberta de Catalunya, perquè amb ell volem avui aclarir alguns dubtes no? sobre les obligacions també que tenim els ciutadans i les ciutadanes en jornada electoral, que són unes quantes.
Deixem que us faci un spoiler. Des d'ara i fins a arribar a 2:15, que és quan acabarem, no us direm a qui s'ha de votar, ni us direm qui és millor votar. No va d'això avui.
Això ho deixem a elecció de cadascú.
Avui va de curiositats, de la mecànica, de les taules electorals, del president de taula, dels
secretaris,
vocals, sí, de tot això va avui.
Per cert, algun dels nostres oients, segur, perquè en tenim uns quants, segur que li ha tocat taula electoral el proper diumenge.
Segur que sí. Segur. Pues, escolta, va, mira, jo i la Mònica us donarà el seu, jo us dono el WhatsApp per la gent de Lleida, 664-526-180, 664-526-180, escriu-nos, vaja, si t'ha tocat, si no aquestes, en algunes. I
en
així
algunes.
Ens pots explicar la teva
Exacte.
Experiència.
Vinga, a Tarragona, missatges del WhatsApp al 672-65-35-34, 672-65-35-34, o també al Twitter, @copetarragona.
Però tu coneixes algú?
Sí.
Jo també.
Sí.
També. I de prop,
I tant. Vinga, doncs.
És aquella loteria que ningú vol que li toqui, perquè al final és sorteig, això.
No volem, però, clar, és una obligació. Bé, ara ho posem a debat, això.
Ara en parlem, va. Fem una pausa.
Aprende a hacer la mejor radio deportiva de la mano de los comunicadores mejor valorados. ¿Te imaginas tener a Paco González o Manolo Lama como profesor? Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Enseguida la última hora de los gordos de la primera división.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y aprende de tiempo de juego, del programa líder de la radio deportiva en España.
Es lo normal. Sientes este seísmo y te dan unas ganas de llamarles. Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y no te olvides también de ahorrar en tu seguro de hogar con Línea Directa. Llama ya al 902-123-197. 902-123-197.
Comprarse un coche eléctrico. Una muy buena idea. Contratar con Iberdrola todo lo relacionado con la recarga, una idea aún mejor. Porque con Smart Mobility, Iberdrola te instala el punto de recarga y se encarga de todo, para que tú ahorres hasta un 90% con respecto a un vehículo diésel o gasolina, y siempre con energía 100% renovable. Lo haces por ti, lo haces por el planeta. Iberdrola, colaborador del acontecimiento octavo centenario de la Universidad de Salamanca.
Este chocolate tiene un 75% de cacao, pero si el cacao es una planta, ¿a partir de qué porcentaje cuenta como ensalada?
Cuando traes tu coche a Ford, tus preocupaciones son otras. Aprovecha el mantenimiento Motorcraft por solo 99 euros hasta el 31 de mayo y llévate un Kuga de sustitución sin coste. Ford, la increíble sensación de despreocuparse. Condiciones en Ford.es.
Oye, Empieza la operación bikini y necesito ayuda.
Yo he ido a Naturhaus y con Slimbell 3 fases he perdido peso.
¿Con Slimbell 3 fases?
Sí, con Slimbell 3 fases he quemado grasas y perdido líquido.
Naturhaus es tu aliado. Entra en naturhaus.es o llama al 902 15 14 14.
Doncs apa, parlem de les eleccions, Mònica.
Sí.
Però des d'un altre prisma.
Sí, mira, dono una dada per començar. Des de l'any 99 no teníem al mateix dia unes europees, municipals i autonòmiques a Espanya. A Catalunya no hi ha autonòmiques, però a la resta, en algunes comunitats, sí.
Que descansats que havíem viscut.
20 anys després, ens tornem a trobar en aquesta i com us dèiem ara abans d'aquests quatre consells que hem posat, doncs clar, tenim, evidentment, demanem responsabilitats, no? I diem que sempre els polítics tenen unes obligacions, però nosaltres també en tenim, no? Com a ciutadans en això.
Suposo,
és una cosa, no? No és només d'una de les parts. A tu t'ha tocat alguna vegada ser membre de taula electoral, Ricard?
Doncs mira, a mi no. A mi no.
A tu no.
I la veritat és que no sé si és d'aquelles experiències que dius, bueno, almenys un cop a la vida l'has de viure per poder-ne parlar. No sé si m'agradaria.
No sé. A mi tampoc m'ha tocat. A gent propera sí, però a mi tampoc. Potser al nostre convidat d'avui li ha tocat alguna vegada. Ara li preguntem. Us presento a l'Ernesto Pascual. Ell és professor dels Estudis de Ciència Política de la Universitat Oberta de Catalunya, de la UOC. Ernesto, molt bon dia i gràcies.
Bon dia
i gràcies. Preguntàvem, t'ha tocat a tu alguna vegada ser membre de taula electoral?
Sí, em va tocar una vegada ser suplent i no vaig tenir que assistir, però sí, em va tocar.
Clar,
però vas haver de matinar, eh?
Això sí.
Sí, vaig haver de matinar, estar a la Junta i en aquest cas, fins i tot jo tenia un cas que podia haver al·legat perquè estava a la cura del meu fill petit, que en aquell moment tenia menys de 2 anys i estava sol, o sigui que hi vaig anar a la taula, hi vaig anar.
Clar. És que ara ho comentàvem abans de la publicitat, Ernesto, dèiem, evidentment, sempre com a ciutadans reclamem als polítics, no? És que tenen una obligació, no? Tenen uns deures. Nosaltres també els tenim, no? La llei ens diu que és obligat participar, no?, en aquesta jornada electoral i si et toca, doncs no hi ha més a discutir, no?
En principi és que el fonament de tot això ve de la democràcia grega. I a la democràcia grega es participava per sorteig en els càrrecs públics, per tenir consciència del que costava governar la polis, no? En aquest cas, clar, hem substituït aquest sorteig per el fet de que hi hagi polítics que ens representen, però la manera en la que contribuïm al fet de la democràcia és fer-nos càrrec de l'acte de votació, que és una de les qüestions, la qüestió més important de totes, i per tant hem de participar com mitjà d'assegurar la puresa de la pròpia democràcia. Mm-hmm.
Clar.
Si et toca, et toca.
Si et toca, et toca.
Quantes vegades et pot tocar, per cert?
Hi ha un límit?
Sí, no hi ha un límit. El que sí és que dues arenes electorals, dues convocatòries en 10 anys, a la tercera quedes exclòs.
Mira, doncs això pot ser gent que li interessa.
Abans que eren més espaiades les eleccions...
Ara votem molt sovint. Ara votem molt sovint. I mira, Ernesto, una cosa que teníem el dubte, tu ho has dit, no? Tu et va tocar de suplent, vas haver d'anar, evidentment es va presentar el titular o la titular i tu vas marxar cap a casa, però també passa que el titular no es presenta i el suplent s'ha de quedar. Què li pot passar a aquesta persona que no s'ha presentat?
Bueno, pues una multa per part de l'administració pública, no és que què li pot passar, és que li passarà. És a dir, si no es presenta i no tenia una justificació prèvia, se incoarà un expedient administratiu i tindrà una multa.
O sigui, això té conseqüències, pot que és un...
3.000 euros,
Caram.
No surt barat.
No t'anava a dir, Déu-n'hi-do.
3.000 euros per estalviar-te... Bueno, al final són unes quantes hores, són un pelet més de 12 hores, però per anar a una taula, al final, cobres, també.
Sí, cobres...
No ens farem rics, però sí.
No ens farem rics, aquest any han pujat la remuneració, ara t'ho estic dient de... Penso que
aproximadament.
I ara són 90, aproximadament.
90 euros.
Home, no està malament.
90 euros i el dinar.
Sí.
Sí, exacte, sí, així és.
I una qüestió, perquè clar, dius, si es queda, ja sé que no és poca cosa, però es redueix això a una sanció econòmica o pot tenir altres conseqüències?
No, en principi és una sanció econòmica, no té conseqüències d'ordre penal, si és el que estàs demanant, en aquest cas, no?
Clar, fa uns dies, justament, a Tarragona, es celebrava, va començar, no?, un judici a una ciutadana que ella va objectar, per consciència, ella va anar a comunicar que no formaria, que no havia votat mai i que no acudiria a una taula electoral. Això està contemplat?
Bueno, això en realitat, clar, això entra en un altre tipus de... No soc penalista, però en altre tipus de delicte, que és la desobediència civil.
Ja.
I això té conseqüències de, com sabem, de multa i fins i tot pot tenir, i segons el jutge, pues, presó, però això és l'expressió d'una desobediència civil, que és una qüestió totalment diferent.
Clar, clar, clar. I més dubtes que ens sorgeixen. Jo em puc presentar voluntària a formar part d'una taula electoral?
No, i això és per evitar... tu imagina't ara que... per exemple, en el teu poble, bueno, de fet, no t'has d'imaginar res. En el poble de Madrid s'han posat... ens hem assabentat que s'havien censat 18 persones en un càmping i tal,
sí,
perquè havia anat molt de prop l'última votació per l'alcaldessa. Ara imagina't que, en comptes d'això, agafes i dius, no, jo em poso a la taula electoral. I no només tu, sinó tots... Sou tres, que sou d'un partit X,
sí,
i teniu el desig de posar-vos a la taula electoral. Qui assegura que no manipulareu la taula?
Mm.
Ah, carai.
Clar. Clar, o sigui, ja pot haver-hi els observadors dels partits, que de fet hi són sempre, però no estan a tot arreu ni a totes les taules. I aleshores, si es pogués constituir una taula només amb la gent que vol constituir aquella taula, el problema que tindríem és quins... Sí, si el desig és un desig normal, un desig de servir a la ciutadania, fantàstic. Però i si hi ha a darrere una intenció política de manipular els resultats? Per això es fa per sorteig, que és sec i que impideix aquest tipus d'actuacions.
Que mal pensats que som, Ernest.
Bueno, bueno.
Ja, però...
Ho dic amb ironia, Ho dic amb ironia perquè, ja saps, pensa malament i encertaràs, perquè això és que és així. Escolta, una cosa, després quan es fa el recompte, quanta gent es mira una papereta? És a dir, quina és la mecànica de fer el recompte? Perquè em sona que, tot i que estem al segle XXI, amb tots els avanços de noves tecnologies, al final el recompte, igual que votar, encara és agafar un paper, el dius en veu alta, se'l miren dos o tres, l'apunten tots i al final han de sumar-ho i que tot doni exactament el mateix.
I jo et diré que... encara que estiguem al segle XXI, gràcies a Déu, és així. Perquè si ho compares amb els Estats Units, on hi ha màquines amb palometes per marcar i que automàticament, no automàticament, sinó que va haver-hi discussió, perquè ho entenguem, són unes màquines que troquelen la papeleta, per dir-ho així, i va haver-hi discussions al voltant de... quins vots, i t'estic parlant de l'elecció d'Al Gore, i que havia guanyat realment,
sí,
i de George Bush, i va haver-hi discussions de on havia, si estaven ben truquelades, mal truquelades, etcètera, etcètera. No? Aquí, com la papeleta no s'ha de marcar ni res de res, sinó directament hi va tota la papeleta del partit que escolleixis, el que s'hi ha de fer, les dinàmiques poden ser diferents en cada taula electoral, com ho organitzi el president... Però bàsicament és cert, s'ha d'anar papeleta a papeleta, el que es fa normalment són muntanyetes de papeletes. Primer es treuen totes de la urna i es fan muntanyetes de papeletes, i aquestes papeletes després es recompten i es contegen amb el cens electoral perquè coincideixi el número de votants i el número de papeletes que n'hi ha a dintre. I després es recompta el fet de veure quin ha anat a cada partit. Després, posteriorment...
Digues.
Una cosa més, per evitar precisament qualsevol tipus de manipulació, els observadors dels diferents partits poden estar veient aquest recompte i poden demanar el recompte de les papeletes davant seu i poder-lo fer ells també, davant del president.
Mira, és que t'anava a preguntar precisament, no? Perquè has anomenat abans els observadors, no? Això sempre jo crec que és, tots els identifiques quan estan a les taules electorals, etc. I ells poden estar, o han d'estar presents en aquest recompte, en aquest cas?
Poden estar, no és obligatori, depèn de com... Depèn del partit, del número d'efectius que tingui, de l'implantació a cadascú dels pobles, i s'han d'identificar, tu has de veure que porten una identificació del partit del que són i poden estar al recompte. Sí, són les persones que asseguren per part de... Són, per així dir-ho, als notaris per part del partit de que el recompte s'està fent justament, i del contrari poden elevar una protesta i, per tant, s'hauria de recomptar tota aquella taula
electoral. Dèiem al començar, que corregeix-nos si estem equivocats, Ernesto, que la llei electoral del nostre país diu que per ordre, en aquest cas, que fa 20 anys que no passava, que coincideixen europees, municipals i autonòmiques en alguns llocs, l'ordre diu que primer s'han de recomptar les paperetes de les europees, després municipals i després autonòmiques. Per tant, per saber, alcaldes i alcaldesses haurem d'esperar una mica, no?, a la nit.
Sí, és així. És un ordre establert i s'ha de complir en aquest cas, res més. Vull dir, haurem d'esperar i les comunitats autònomes que escolleixen, que són moltes, no a Catalunya, però són moltes, doncs hauran d'esperar encara més per saber, per exemple, a Madrid serà una nit molt i molt llarga.
Sí, clar, que hi ha tres, no?, les tres.
Hi ha tres i amb una polarització i segons diuen les enquestes, unes possibilitats que
molt igualat.
Molt igualat com a Barcelona capital, doncs serà una nit molt llarga.
Uh-huh. És curiós perquè 4 anys, parlo de les municipals ara, perquè són les úniques, afortunadament, que no es poden moure de data, perquè clar, les demés ballen i van on volen, no? Però és curiós perquè 4 anys esperant, a les 8 tanquen els col·legis electorals, els mitjans de comunicació, tots hem de treure corrents una enquesta d'intenció de vot perquè la gent estigui tranquil·la de 8 a 10, que és quan comencen a sortir els resultats. Sembla estrany l'ansietat que ens suposa que els resultats en lloc de les 10 comencen a sortir les 11. O sigui, després de 4 anys, una hora més tard, no? I dius, bueno, però si demà, ja en parlarem demà al matí, quasi bé.
Imagina't si visquessin en països en la que el recompte electoral triga un dia,
que n'hi ha.
Que n'hi ha, sí, i a Europa n'hi ha. O sigui, sí. La gent pensa, per això, nosaltres tenim un sistema molt i molt avançat. Quan hem parlat abans del recompte de papeletes i tu has dit que estem al segle XXI, l'única possibilitat que tenim o que tindrem en un futur, si tot s'encripta correctament i s'assegura la seva fermesa, serà el vot electrònic i aleshores això serà automàtic, no? Sí. Però encara ens queda perquè també a les eleccions dels Estats Units tenim certes dubtes sobre la intervenció dels hackers al voltant de tot això, no? Amb la qual cosa encara ens queda un temps, no? Clar. Però hi ha països que en aquests moments el recompte electoral triga molt i molt, i són països europeus, o sigui que en aquest aspecte estem molt avançats i per una hora jo crec que és que trobem a faltar a l'Alfonso Guerra, que feia aquelles enquestes israelites i sortia per desitja d'Aznar, no?, que li va predir que perdia les eleccions i l'Aznar es va cabrejar i va dir que havia tongo, no? Però és que hi ha un sistema que és unes coses que costen molts calés, que es feien unes israelites i és només al sortir de la urna demanar la intenció de vot i després puntejar-lo amb els primers resultats electorals de cada taula que sigui indicativa.
La gent diu la veritat quan li pregunten?
A peu d'urna, és que sí.
O no?
És complicat. Hi ha vegades que sí, i que són moltes, però hi ha altres quan, sobretot quan hi ha, en una situació com la que estem, de polarització moltes vegades, de que el vot pot significar marcar d'un costat o d'un altre, la gent es resisteix a contestar molts cops, i quan són opcions encara més marginals o que són
això
molt
anava a dir,
populars...
Depèn de qui votes, és més fàcil dir-ho, depèn de qui votes, en dius un altre.
Efectivament, has captat la idea. Més o menys és això, perquè també amb això som diferents, és a dir, és molt europeu això del secret del vot, no?, i de no significar-se si no estàs a política. En canvi, als Estats Units, no?, a la cultura anglosaxona en general, és molt més senzill el fet de dir, no, jo sóc republicà, o jo sóc demòcrata, o jo sóc conservador, o sóc laborista, i això no té cap significació social més en allà, perquè també els clivatges, les diferències entre uns i altres són molt petites. En canvi, aquí, les diferències que estem visquent d'ideologia, d'eixos, per dir-ho així, de les diferents maneres d'entendre la societat, són molt grans, i això provoca que la gent no tingui tants incentius per dir la veritat en un moment determinat.
Hem d'acabar ja, Ernesto, per una darrera pregunta, perquè és veritat que jo deia, començar fa 20 anys que no passava, no?, que ens coincidien europees, municipals i autonòmiques. Que hi hagi municipals també, en el cas de Catalunya, en aquest cas, beneficiarà una mica les europees a nivell de participació, que són unes eleccions que sempre ens queden com més lluny?
Sí, sí, però no esperem una participació com la de les generals. És a dir, el que sabem a ciència política és que hi ha dues coses. Un, el que diem efecte contagio, que és que els partits que han guanyat les altres eleccions arrosseguen una dinàmica positiva i normalment treuen uns resultats molt iguals. Això, per exemple, es veu molt fàcilment a França, on les presidencials i les legislatives estan separades per 3 mesos i on Macron, sense partit, va arrasar també a les legislatives. I l'altre que sabem és que és la desincentivació del vot quan hi ha dues arenes electorals molt properes. Mm-hmm. En aquest cas no podem esperar que hi hagi una participació tan gran com va haver-hi... Igual sí, eh? O sigui, tot això...
A les generals, ja.
Poden canviar, no? Però en principi no esperem una participació com aquella, però sí que és cert que, clar, per primera vegada des de fa 20 anys les europees es poden beneficiar d'aquest efecte. Sí. Mm-hmm.
Doncs això ho veurem diumenge, veurem com acaba la cosa. De moment avui ens ha quedat clar que si ens ha tocat anar a l'electoral hem d'anar ara ja cadascú a votar, que decideixi. Això ja no és obligatori de moment, no?
Efectivament, a votar. No és obligatori anar a votar, tot i que hi ha països que és obligatori.
On és obligatori, és veritat. N'hem parlat avui amb l'Ernesto Pascual, professor dels Estudis de Ciència Política de la UOC. Ernesto, un plaer, torna quan vulguis.
A vosaltres per...
Gràcies, Ernesto.
Gràcies.
Moltes gràcies. Adéu.
A veure.
Ricard, arribem a 2:15, sí. Tranquil·lament, amb uns anuncis. Això tampoc... No, és una mica obligatori, canvia, no? És una mica obligatori, això. Escolta, acaba de passar bon dimarts.
Molt bé.
Bon dilluns. Igualment. On estic bon dilluns, jo? Estic a dimarts,
bon dimarts
ja.
Escolta, dic, sí que anem ràpid.
Bon dilluns. Tinc vull que s'acabi la campanya, ja.
Demà dimarts, demà.
Adéu.
Fins ara.
Doncs com els deia, arribem a 2:15, ens aturem 3 minuts per la publicitat i continuem amb més coses.
Restaurant La Goleta. Tradición y vanguardia unidas para ofrecer lo mejor de la gastronomía mediterránea. Abrimos todo el año. Restaurant La Goleta. Espacio único delante del mar para deleitar de los mejores pescados, mariscos, arroces, carnes. Especialistas en celebraciones, banquetes, reuniones de trabajo. Contacte con nosotros y déjese aconsejar por nuestros profesionales. Dele a su evento un toque de distinción. Restaurant La Goleta. En Platja dels Capellans de Salou. Reservas en el 977-38-35-66.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 20 nuevas, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 20 nuevas por 29 euros. Tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. En Tarragona, Centro Comercial, Parc Central y la Fira de Reus. Sol Optical, solo grandes ópticas.
En Herrera en Cope nos gustan las historias.
¿En qué lugar comprometido se quedó usted dormido?
Pero dormida. Nos gusta escuchar la tuya a partir de las 10 de la mañana.
Yo me quedé durmiendo en una semana de matemáticas.
Y que se la cuentes a Carlos Herrera.
Todo lo que es la mesa llena de papas. Llevaba una torrija impresionante.
Porque de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Carlos Herrera quiere reírse y emocionarse contigo.
Y el examen quizá no le dio tiempo a completarlo.
No puse ni el nombre.
Y si te lo pierdes, lo puedes escuchar en cope.es.
Hay promociones que parecen realmente buenas hasta que lees la letra pequeña. En Verti no te pasará esto, porque te damos 3 meses gratis al contratar tu seguro de coche y moto para todos. Verti o falso. Compruébalo ahora calculando el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
La cuarta revolución digital está construida sobre las estructuras ciberfísicas conectadas a un sistema blockchain, donde el edge computing es tan flexible como Flex One, y el machine learning se ha visto claramente influenciado por el DWP.
No, un momento. Tendencia. Nosotros hablamos en tu mismo idioma. Y además podemos ayudarte con todas las soluciones que necesitas para hacer crecer tu negocio y que todo te resulte más fácil. Telefónica Empresas, tu partner integral en la transformación digital. Infórmate en telefónicaempresas.es.
Un motero llega donde nadie más llega.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Cuarta planta.
Ya verás cómo te encanta mi nueva casa.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Pero si también te has puesto alarma.
Sí, es que cuesta mucho menos de lo que pensaba. Escuché en la radio que podías calcularlo online en su web. Y por lo que cuesta, no veas la tranquilidad que da.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Migdia a COPE. COPE Tarragona Reus 93.5 i COPE Terres de l'Ebre 98.0 FM.
Vinga, seguim al migdia a COPE amb més qüestions. Fa just una setmana que està en vigor la nova llei que obliga a portar un registre horari dels treballadors i treballadores, una norma que arribava amb certa polèmica i que ha obligat a moltes empreses a buscar solucions a correcuita. Registres en paper o aplicacions electròniques han estat les opcions que s'han posat en marxa aquests dies. Des de Pimec han ofert als seus associats una solució online per ajudar-los a complir aquesta normativa i suposo que han rebut moltes preguntes en aquesta setmana. Avui en parlem amb Andreu Bru, ell és director de Tecnologia i Innovació de Pimec. Andreu, molt bon dia i gràcies.
Molt bon dia, gràcies a vosaltres per ajudar a fer arribar el missatge a les empreses.
Un plaer tenir-vos per aquí. Escolta, estic en la fase correcta, diguéssim, en la idea correcta. Ha estat una setmana de moltes consultes a Pimec, de molts dubtes per part de les empreses.
Correcte, ha sigut una setmana de bojos, la veritat. Aquesta llei que es va aprovar fa 2 mesos amb un Consell de Ministres, amb un termini de posta en marxa de tan curt i fins a una setmana abans pràcticament ningú en parlava. Bueno, ningú no, Pimec sí que en parlava, però bueno, les empreses tenen altres problemes i el tema del registre de marcatges els hi ha vingut de nou i ara correm-hi tots.
Clar. De fet, el mateix dia, això entrava en vigor el dia 12, el mateix dia 13, el Ministeri publicava una guia no, per, sobre com fer una mica de com aplicar-ho això, que dius, bé, potser hauríem d'haver publicat aquesta guia abans, no? I ara diu que donarà 2 mesos a les empreses perquè s'adaptin, perquè recordem-ho, aquesta normativa, que és d'obligat compliment per totes les empreses, grans o petites, té sancions al davant importants, no? De més de 6.000 euros si no es compleix, Andreu.
Sí, evidentment. Ja està bé que hagin tret una guia, hagués estat millor que ho haguessin tret un mes abans, però el que sí que és important és que durant aquests 2 mesos, o el temps que faci falta, s'obri un procés de maduració i d'aclariment del funcionament real de la normativa, la qual cosa en aquests moments és molt, molt ambigu. Cal registrar els marcatges, però a les empreses els hi sorgeixen mils de dubtes, horaris, torns de treball, empleats en teletreball, no cal que us digui que segurament ja n'heu sentit ja moltes d'aquestes casuístiques.
Sí. Andreu, quan vosaltres us vau trobar amb Pimec, doncs amb aquesta norma, no?, i aquesta data, a partir del 12 de maig això s'haurà de començar a posar en pràctica, com ho heu començat a treballar? Perquè vosaltres heu posat en marxa una solució online a disposició de les empreses associades, però suposo que evidentment això és una feina de setmanes i de temps enrere.
Això ha sigut una feina de bogeria. Això es va aprovar un divendres, com bé saps, i a partir de dilluns la direcció de Pimec es va posar en contacte amb mi, amb el Departament de Tecnologia, i immediatament vam començar a cercar opcions de mercat que cobrissin les necessitats. Com bé saps, a Pimec tenim un nombre molt important d'associats, més de 140.000, molts del sector de les tecnologies, vam fer una cerca, vam fer una tria, vam entrevistar a moltes empreses que tenien solucions i finalment ens vam decidir per la solució d'una empresa. O sigui, això no és una aplicació informàtica que hagi fet Pimec és una patronal, sinó que ens hem suportat d'una empresa tecnològica, bàsicament una empresa que ha posat a disposició la seva aplicació sense, a canvi, demanar un ingrés directe per ús, sinó que pensen i pensem suportar els costos que evidentment genera mantenir una aplicació informàtica en un futur, en els propers mesos, pues, aprofitant l'espai de l'aplicació mòbil i de la pàgina web per inserir-hi publicitat.
Clar. De moment, vosaltres, com molt bé ens has dit, poseu això a disposició dels socis de Pimec, que és un aplicatiu que és online, és gratuït. Fes-nos allò 5 cèntims, en què consisteix? Suposo que és un sistema fàcil, no?, que cada treballador s'ha de registrar, l'entrar i el sortir de la feina.
Correcte. El fàcil o el difícil a vegades és percepció de l'usuari.
Sí, és veritat, això.
Però, bueno, jo des del meu perfil tècnic diria que és molt fàcil. El procés és tan senzill com que una persona de l'empresa, diguem, la responsable de gestionar recursos humans, a vegades és el mateix propietari o una director de recursos humans o directora, es registra a la pàgina web que hem comunicat a tots els nostres associats, introdueix les dades de l'empresa, el CIF, el nom de l'empresa, l'adreça i poc més. A partir d'aquí, l'únic absolutament necessari és donar d'alta als treballadors, tan fàcil com entrar un DNI, un identificador fiscal de la persona, el nom de la persona i un correu electrònic. El sistema li envia un correu electrònic al treballador perquè estigui informat i perquè el treballador es doni d'alta amb un seu password que només sàpiga ell. Uh-huh. I a partir d'aquí, el treballador, descarregant-se l'aplicació mòbil que està disponible tant per Android com per iOS, indicant aquest password, ja pot començar a gestionar els seus marcatges. L'aplicació mòbil té només dos botons, entrar
i sortir.
O sortir. Res més.
Clar.
Evidentment, des de la pàgina web el treballador pot entrar, també amb el mateix usuari i password que ell mateix s'ha creat, i extreure informació en forma de llistat o descarregar a Excel dels seus marcatges, perquè no oblidem que aquesta llei s'origina en els sindicats, i és d'obligat compliment que el treballador tingui a disposició la informació dels seus marcatges.
Uh-huh. Em deies que que ha estat una setmana una mica de bogeria. Suposo que moltes persones, molts associats, o potser fins i tot no associats, s'han dirigit a vosaltres, no?, com a patronal de la petita i mitjana empresa a Catalunya, per dir, escolta, això com ho faig? Com ho implemento? Quina obligació tinc? Em costarà diners, no? No sé quines eren les principals preocupacions de les empreses.
Dos grans línies de consulta. La legal, estic obligat, ja jo sóc el gerent, tinc que marcar com la part, diguéssim, que hem atès a través dels companys del nostre departament jurídic. Em consta que han tingut centenars de consultes que han estat ateses. I per la part més tècnica, una vegada les empreses s'han donat d'alta, doncs bé, els hi han sorgit dubtes respecte a la part que és més complicada de qualsevol aplicació de gestió de recursos humans, que és, per exemple, això ho permet, aquesta aplicació permet crear calendaris laborables, festius, per comunitat autònoma, per població, horaris, perquè no tots els treballadors tenim el mateix horari.
Clar.
La nostra recomanació, i aprofito que aquests minuts que em doneu perquè arribi en els oïdors, és no us compliqueu la vida. Doneu d'alta a l'empresa, doneu d'alta als treballadors i comenceu a complir amb el que mana la llei, que és registrar els marcatges. Mm-hmm. Tranquil·lament, més que bé, d'aquí dos mesos, ja es poden crear els diferents horaris, els horaris de dia sencer, de mitja jornada, de torns de dia, de nit. Es pot fer tan complicat com es vulgui, però la recomanació que fem des de Pimec és, punt número 1, complim amb la llei, evitem aquestes sancions que diuen que estan publicades, no? Evitem que ens puguin sancionar. No ens tornem bojos, això és algo que he anat repetint, no ens tornem bojos. Lo important no és començar a marcar, que també, sinó començar a preparar l'entorn per marcar. Si demà, que no passarà, un inspector de treball va a una empresa i li demana, escolti, vostè com està fent el tema dels marcatges? Uh-huh. Li puguem dir, miri, estem implantant la solució, tot just estem creant els empleats, no passarà res, segur. El que pot passar és si hi ha una inspecció i li pregunten què estan fent i diu, pues mirin, no hem fet res. Home, aquí, la veritat, ja no hi posem la mà, eh?
Clar.
Per la bona fe. Molt bé.
Clar, no, és un molt bon consell. De fet, jo ho deia en començar, moltes empreses, potser ara hi haurà gent que ens estarà escoltant, s'ha optat així com d'entrada, no?, la primera setmana, doncs per fer, doncs mira, un registre en paper, diguéssim, no?, allò el més bàsic possible, que signes a l'entrada, poses l'hora, això també és vàlid, eh?, vull dir, d'entrada, mentre poses una solució, potser més ajustada a les necessitats, perquè com molt bé ens has dit, Andreu, hi ha molts tipus d'empreses, això és obligatori per totes, de més o menys treballadors, de, per exemple, treballadors que potser passen gran part de la jornada fora de l'oficina, no? Comercials, no sé. És que això cada empresa ha de trobar el sistema que millor li funcione pel seu dia a dia.
Les casuístiques són tan àmplies que cal madurar-ho bé Cal acordar entre empresa i treballadors els protocols pels quals s'ha de registrar. Quan marco, quan surto un comercial, quan surto de casa meva amb el cotxe i vaig a una visita, o quan entro a la visita? Marco per parar a dinar, no marco per parar a dinar? Això són protocols que el legislador no s'hi ha ficat. És del que ens queixem a PIMEC. La llei és molt ambigua. Només parla d'imposar als empresaris obligacions d'emplear sistemes efectius i fiables. Bueno, escolti, això està molt bé, però la vida no és així. I el dia a dia dels treballadors doncs és tan senzilla o tan complexa com la pròpia activitat de la persona. El dia 14 va sortir una sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea on ratificava que els estats membres han d'imposar als empresaris l'obligació d'implementar sistemes de marcatge, però també instava als estats a tenir en compte les peculiaritats pròpies de cada sector d'activitat, les especificitats dels llocs de treball. Per tant, tornem a lo mateix, no perdem el cap. Comencem a registrar els horaris, que és el que ara ens demanen, i estem segurs, des de PIMEC, des del nostre departament jurídic, s'està treballant amb l'administració, tant l'administració catalana com l'administració espanyola, per traslladar aquestes preocupacions i aquesta necessitat de regular-ho de forma més clara. I, escolta, a poc a poc. Complim ara amb la llei, instal·lem aquesta o una altra aplicació, perquè aquí hem de dir, des de PIMEC, màxim respecte a les empreses de software que tenen aplicacions de marcatge, integrades o no amb el seu programa de recursos humans, per descomptat. Nosaltres hem tret una solució molt senzilla, la fem gratuïta perquè ens hem treballat el tema de l'acord amb el proveïdor, però que en cap cas volem ser competència de ningú, sinó un complement. Per aquelles empreses que mai de la vida s'havien plantejat de marcar horaris, perquè hi ha una relació de confiança, perquè hi ha teletreball, perquè són empreses familiars, i que ara ho han de fer. Doncs bé, aquí hi ha una solució que és gratuïta i que tots els socis de PIMEC i de totes les nostres associacions i gremis, i estem parlant de més de 150.000 empreses, poden utilitzar de forma gratuïta, però bé, aquí estem.
I tant, ens hem d'adaptar tots, no? Per cert, tenen a www.pimec.org, tenen també més informació i allà poden trobar dades. Estava jo ara pensant, Andreu, tu que deies calma, no? Poc a poc ens anirem tots adaptant perquè, de fet, aquesta norma ha obert més melons, No és només allò el registre horari, com tu deies, per exemple, aquestes algunes aplicacions que també hi ha al mercat, que hi ha el tema de la geolocalització, podem parlar de la privadesa, llavors, no? De bé, si jo soc treballador, però en el moment en què vaig a dinar, què he de fer? He de desconnectar la geolocalització? L'empresa pot saber on sóc en cada moment? És que hi ha molts melons, No és només l'horari.
N'hi ha molts. I aquell treballador que té un seu telèfon mòbil, però no el vol posar a disposició
de l'empresa. Clar.
Per tant, aquí el Consejo de Ministros va prendre una decisió, jo crec que es van precipitar, però bueno, és una opinió que no té, no va més enllà d'una opinió personal, però que ara caldrà entrar en un procés de reflexió, de maduració i adaptació a la realitat del que hi ha al mercat. I hi ha una porta oberta a la negociació entre empresa i treballadors, entre empresari i treballadors, on s'han de fixar aquestes regles del joc. En un entorn de bona relació, que és, en pimes s'ha de dir, és la majoritari, probablement en gran empresa hi ha més conflicte, però la gran empresa segurament no utilitzarà la nostra solució. Nosaltres ens dirigim a les micros, a les pimes, als més petits, els que no marcaven. En aquests moments m'atreviria a dir, tot i que no és el meu àmbit, el meu àmbit de tecnologia, però que avui en dia l'empresari és un treballador més. I la relació entre empresa, empresari i treballadors majorment és una relació de col·laboració. En aquest àmbit de la col·laboració i de la bona fe i de anem-hi tots junts perquè és un problema per l'empresa i que hem de resoldre entre tot, a dia d'avui s'està solucionant, s'està donant resposta a aquesta necessitat. Penseu que vam obrir nosaltres el registre d'empreses el dilluns, crec que eren les 3 de la tarda, i el dimarts al dematí teníem 700 empreses que havien registrat ja les seves dades. I que
Déu-n'hi-do, en 24 hores.
24 hores. Per això us dic que tant jo mateix com els companys del meu equip aquesta setmana hem dormit poc.
Doncs aquesta és una de les solucions, evidentment, ja saben, la de la que ens proposa Pimec. L'Andreu Bru és el director de tecnologia i innovació de Pimec. Andreu, un plaer que haver-te tingut per aquí. Torna quan vulguis.
Gràcies, molt amable, és un plaer per vosaltres.
Del 17 al 26 de maig vine a Gastro Tour Salou. Gaudeix de la 8a edició de la ruta de tapes de Salou que et sorprendrà. Els més petits també poden participar amb les tapes Baby Tour Salou. I enguany també t'oferim diferents menús degustació. Més de 60 restaurants, bars i pastisseries t'ofereixen la degustació més beguda per 2,50 €. Amb la col·laboració de Cervesa Sant Miguel. Més informació al web salou.cat i al Facebook i a Instagram del Salou Food Experience.
Matoga le ofrece un gran surtido de moquetas y pasilleros. Las mejores colecciones de papeles pintados, de todas las tendencias y precios. Matoga pone a su alcance todos los medios para decorar su hogar. Personalice su casa en Matoga. Estamos a su servicio en Tarragona, Reus, Campclà, Cambrils y Vilaseca.
También en www.matoga.es. Ahora en Matoga Tarragona Parking para nuestros clientes.
Hostel Bar. Seguro que ya nos conoces. Ahora, la tienda más grande de la provincia de Tarragona, con todo lo necesario para tu negocio de hostelería es Hostelbar. Menaje, maquinaria, cocinas, mobiliario, más de 3.000 artículos en stock. Consulta en hostelbar.es. Te ofrecemos servicio técnico, transporte, instalación, financiación, precios directos de fábrica. Estamos en Carretera Nacional 340, entre Vilaseca y La Canonja, frente a la BAS. También en hostelbar.es.
Migdia Cope a Tarragona, amb Mónica Carrasco.
Dia, guapetones, què tal?
Com estàs, Dora?
Ah, molt bé, molt contenta. Jo sempre a la ràdio soc feliç. M'ho vaig passar molt bé, sí? Perquè toqueu molts temes i són sempre interessants, s'aprenen cosetes i la mar de bé, la mar de bé. La ràdio, s'imagina això, per a mi sempre és una festa.
Per moments com aquest, a Cope Tarragona volem ser la teva veu. Cada dia, a partir de les 12:20.
Deu minuts, pràcticament, i arribarem al punt de les dues. Abans de deixar-los amb els serveis informatius de la cadena COPE per repassar el més destacat a nivell nacional i internacional, fem una ullada també a aquesta hora als titulars més destacats a les comarques de Tarragona. Els ho explicàvem en començar. Unes 350 persones s'han manifestat aquest diumenge per rebutjar el projecte de dipòsit de residus industrials no perillosos que s'està construint a Riba-roja d'Ebre des de fa uns mesos. El portaveu de la plataforma Ribera Digna, Àlex de la Guia, recorda que els alcaldes de la zona estan treballant en un contenciós administratiu i que la Generalitat està revisant les llicències ambientals del projecte. En la mateixa línia, l'alcalde de la Torre de l'Espanyol i portaveu dels Batlles contraris al projecte de l'abocador, Joan Junca.
Pues estem treballant amb la Generalitat i els alcaldes de la zona, no? Els alcaldes han fet un contenciós, han fet la seva part, la Generalitat està revisant les llicències, que és la seva part, i la societat civil ens toca la nostra part, que és mobilitzar-nos per demostrar que el territori no ho vol.
Ribera ja té molts astres damunt, moltes motxilles, que pot haver sigut la química, la nuclear, que han aportat coses molt bones, però també ens han posat un fre en l'àmbit turístic, en l'àmbit agroalimentari, i ara ja amb l'horitzó d'aquestes indústries ja anaven tancant i hem d'anar reindustrialitzant, volem un altre tipus de model.
Hi ha un contrapunt. Més d'un centenar de veïns de Riba-roja també protestaven a les portes de l'Ajuntament per defensar el projecte en aquest cas. Els partidaris diuen que l'abocador suposarà una alternativa laboral i que permetrà revertir la despoblació que pateixen. Segons l'alcalde de Riba-roja, Antonio Suárez, viuen en un poble on ara mateix ja hi ha dos jubilats per cada persona en situació activa i enguany no preveuen cap naixement. Des de la plataforma Riba-roja Decideix han remarcat que els residus que s'hi emmagatzemaran no són perillosos. La seva portaveu és Maria Torres.
Vivim en una zona doncs, on no hi ha alternatives laborals, on no hi ha economia. Vivim en un poble on hi ha ja dos jubilats per cada persona que es troba en situació laboral activa i, en segon lloc, enguany, any 2019, al mes de maig podem dir que no tenim cap naixement a la vista. Per tant, ens trobem en aquelles zones de Catalunya amb un fort despoblament rural.
Que el tipus de residus que ens vindran a Riba-roja seran de tipus 2, no material perillós. Llavors, tenim ben clar que aquí hi ha tema polític, tema econòmic i en el poble de Riba-roja no es pot jugar. Ha de tindre la seva veu i lluitarem perquè no quedem silenciats.
Una altra protesta, la del moviment veïnal Prou a Passeig Gratuïta, ja han tallat aquest cap de setmana novament la 340 en posta en una protesta per demanar la gratuïtat de les autopistes i rebutjar la implantació de la vinyeta per finançar el manteniment d'aquestes infraestructures. El portaveu del moviment veïnal, Llorenç Navarro, acusa les administracions d'enganyar la ciutadania perquè manté que la construcció de la SET no s'executarà.
Tenien un model de fer caixa, que es deia peatge, i ara ho volen fer en un sistema que es diu vinyeta. Li canviaran el nom. Li canviaran el sistema del cobrament. Te voldran fer creure que per a tu és millor. Inclús al gent li faran creure que és bo per a tots. Però realment això és continuar donant diners als que sempre han fet diners. Per això no només unes vies, li volen donar totes les vies de més d'un carril. Això és la privatització de la via pública encobertament.
El col·lectiu ha reprès els talls de carretera després que el Departament d'Interior els tornés a donar permís. Els havien denegat autorització per fer talls setmanals, alegant que l'assistència en l'últim mes no havia superat les 20 persones. El següent serà el 15 de juny a les cases d'Alcanar. El premi del dia per al conductor al que han enxampat a Reus, triplicant la taxa permesa d'alcoholèmia. Té 32 anys, va donar 0,83, el van aturar a quarts de dues de la matinada a l'avinguda de Salou. Però el premi d'avui és compartit, de fet, entre tres persones. Va per als conductors que van donar positiu en alcoholèmia després de patir un accident a l'AP7 a l'Ametlla de Mar. Un turisme va encalçar un camió que va perdre la càrrega de pinso que transportava i va obligar a tallar la via durant bona estona. Però, oh sorpresa, els van fer les proves d'alcoholèmia a tots dos conductors i tots dos van donar positiu. El conductor del turisme, el responsable de l'accident inicialment, un home de 35 anys, va donar 0,74, el triple del permès pràcticament. El conductor del camió, de 55 anys, va donar 0,51, també més del triple del permès per a conductors professionals. Tots dos han estat denunciats. Els Mossos recorden que les penes per a aquests delictes poden ser de presó, 3 a 6 mesos, multa de 6 a 12 mesos o treballs en benefici de la comunitat i en qualsevol dels casos també es pot retirar el carnet entre 1 i 4 anys. Fem una ullada ara a les eleccions municipals. Ens quedem avui a Tarragona, que es podria convertir el 2022 en la primera ciutat catalana amb autobús gratuït. Almenys aquest és el compromís de l'actual alcalde i candidat a la reelecció pel PSC, Josep Fèlix Ballesteros. De moment ha aplicat una bonificació del 25% als empadronats a la ciutat, però la seva intenció és arribar al cost zero en 3 anys. El PSC també vol impulsar una nova estació que permeti reorganitzar les línies i millorar el servei. Així ho deia Josep Fèlix Ballesteros.
Econòmicament és perfectament assumible, socialment és una gran aposta per la equitat i després tothom ens omplim la boca de dir necessitem millorar la connectivitat dels barris amb el centre de la ciutat. Doncs aquest és l'element principal.
La resta de formacions polítiques diuen que la mesura és electoralista i que abans caldria sanejar l'empresa municipal de transport, millorar les rutes i freqüències de pas i, evidentment, renovar la flota d'autobusos. En això han coincidit el candidat de Ciutadans, Rubén Viñuales, i també el cap de llista d'Esquerra Republicana, candidat a l'alcaldia de Tarragona, Pau Ricomà. Ho han dit a l'Agència Catalana de Notícies.
I ens sembla que no és el camí, per lo menys en la situació que tenim a Tarragona. Hem de tenir clar que Tarragona té una empresa municipal de transport amb uns 8-9 milions d'euros de dèficit, que fa no massa els treballadors de l'AMT estaven de vaga per no compliment de les mesures també que hi havia, no?, de beneficis i fins i tot de les hores extres, els llapisos que li diuen ells, que al final veiem que també tenim una flota de més de 15 anys d'antiguitat de mitjana.
És una proposta electoralista que ningú es creu. Parles aquí, parles arreu de la ciutat, ningú se la creu. Per què? Perquè la realitat és una altra. És convertir aquesta empresa molt més eficient, intentar fer a la vegada la millora de les línies, a la vegada que pugui fer la renovació de la flota i que l'empresa sigui el més viable possible.
Des del Partit Popular, socis de govern actualment dels socialistes marquen distàncies, diuen que la gratuïtat del bus municipal no és la seva prioritat. Junts per Tarragona considera que cal millorar els serveis, les parades i els vehicles, i la CUP es desmarca d'una gratuïtat general. Aposten per estendre-la a joves d'entre 12 i 18 anys i a les persones amb rendes baixes. Per la seva banda, des d'En Comú Podem recelen també i lamenten que el preu del bitllet senzill a Tarragona sigui d'un euro i mig, el més car entre les principals ciutats mitjanes de Catalunya. I acabem la repassada de l'actualitat a Tarragona. El Festival Tarracoviva ha tancat aquest diumenge la 21a edició amb la recreació de la comitia davant gairebé 500 persones. El públic ha contemplat com eren les eleccions en temps dels romans i han copsat que els candidats es presentaven individualment sense ideologia política. En dues setmanes de certamen s'han programat més de 400 actes i s'ha reivindicat el paper de les ciutats en l'antiguitat. Els organitzadors ja treballen en l'edició de l'any vinent, no han dissenyat la programació, però avancen que el fil argumental mostrarà com es guanyava la vida als romans i com es produïen i distribuïen els aliments. El treball i l'alimentació seran la temàtica central de la propera Tarracoviva.
Migdia a COPE. COPE Tarragona Reus 93.5 i COPE Terres de l'Ebre 98.0 FM.
Al restaurant Sol Ric et presentem cada dissabte les nits de gastromúsica. La gastronomia del Sol Ric es fusiona amb la millor música en directe per ballar. La bona gastronomia i la bona música al restaurant Sol Ric. Es diu Sopars Gastromúsica. Reserva al 977-232-032 o a restaurantsolric.com.
Migdia.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Al nostre Twitter, @ COPE Tarragona.
La noche, la felicidad, felicidad.
Esta es nuestra canción que lleva en el aire un mensaje de amor. Tiene sabor de verdad a felicidad.
Arribarem a les dues amb la nostra cançó del dia. Avui sona aquest Felicità perquè Albano Carrisi està d'aniversari, 76.
Mar y el sol. Tiene calor de verdad la felicidad.
Com els deia, ara notícies, es queden amb els serveis informatius de la cadena COPE i després, ja saben, els companys de la casa que els acompanyen totes les hores del dia. Gràcies per haver estat un dia més a l'altra banda de la ràdio. Nosaltres, els de COPE Tarragona, tornem demà a les 12:20. Que vagi molt bé.
La felicidad es aquella llamada inesperada, la felicidad. Felicidad,
felicidad, es un beso en la calle y otro en el cine, la felicidad, es un paso que pasa y siempre regresa, la felicidad, es nacer con la aurora, hora tras hora, la felicidad, felicidad.
Esta es nuestra canción que lleva en el aire un mensaje de amor. Tiene sabor de verdad a felicidad. Esta es nuestra canción.